I'm a scat man.
Tres minuts i arribarem a un quart de set del vespre. Saludem a aquesta hora Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Bones tardes. Bé, bueno, ets un dels triomfadors, per entendre'ns, de... Em fas una cara. Del dia de Sant Jordi, dels llibres no ficció en català més venuts, en la cinquena posició. Si la memòria no ens falla, Quim Monzó i Sergi Pàmies.
Llibre de Júlia Guillamón.
Sí, per això, però és curiós perquè no surt l'autor.
L'autor, el que
no
és,
surt, i en canvi
el que és el triomfador és ell. Nosaltres som les peces, els ingredients de la cuina, però no som la cuina pròpiament dita.
I això com us ho repartiu?
El boniato. No vulguis saber-ho. No vulguis saber-ho. Estem parlant d'uns nivells d'enriquiment sobtat excepcionals. Bueno. Unes condicions òptimes.
Vols dir que hauràs de fer una declaració...
Hi ha un abans i un després.
Hauràs de fer una
declaració. Hi ha un abans i un després.
Val, no t'ho dic perquè, com que he vist que estàs en la...
De vegades la diferència entre l'abans i el després és nula, però hi ha un abans i un després.
Vale, no t'ho dic perquè, dic que això ha anat bé, perquè, clar, cinquena posició, home, Déu-n'hi-do, tampoc heu fet molta campanya, i així que s'ha passat el dia als mitjans venent el llibre. Vosaltres pràcticament no us heu vist el pèl.
Jo crec que hi ha hagut un esforç pedagògic per això aquest any, que jo celebro, que és que... Molts autors, fins i tot els que han venut més, ha repetit que tot això és entre un 5, un 7, un 8% de tot el que es ven. Per tant, són xifres molt relatives. És evident que el que li va bé i que no para d'afirmar, doncs està més satisfet. Això és evident. També és evident que hi ha una massificació creixent i aquest esperit de competitiu que l'han creat els mitjans, o l'hem creat els mitjans, no existia. I que, a més, hauria de ser conclusiu. Hauria de ser que al final del dia es dona aquesta dada perquè és una dada rellevant des del punt de vista periodístic. El que no té sentit és que uns dies abans ja es marqui qui seran els més venuts i, sobretot, que al migdia, a les 2 de la tarda o a les 3, ja es donin llistes. Vull dir que això és jugar, jo crec que és jugar de manera deshonesta i crear un clima de competitiu que no és... Ara, jo celebro que aquesta vegada tant la Gemma Ruiz com el Xavier Bosch, com els que han venut més, doncs ho recordin, no? Això, que és un percentatge rellevant des del punt de vista periodístic, però que no té res a veure amb la immensitat de la resta. És a dir, un 90% de les vendes són llibres que no surten a cap llista, que formen part de la infinita diversitat de gustos i d'aficions i de vocacions de la gent que els va comprar. I això és el que aguanta Sant Jordi. És a dir, els més venuts tenen una importància molt relativa en relació a la resta.
A la resta que
estem. I jo crec que això és bo recordar-ho.
Deixa'm recuperar l'article d'ahir... No, em sembla que és l'article del dia 24. Per tant, avui estem a 25.
Sí, d'ahir.
Sí. Dius, el porta per títol l'article de La Vanguardia, A l'ombra del sol. Diu, per començar, Mosaic... entenc que vas anar a veure el Barça.
Vaig veure el Barça.
Diu, perquè clar, una cosa és per la tele i una altra cosa és que vagis a l'estadi.
No vaig a l'estadi, però jo ja fa temps que no vaig a l'estadi, eh? Però vaig seguir per televisió. Jo tinc dos enviats...
Bueno, és que em té intrigat...
Dos enviats especials...
Aleshores,
que dius... constantment em van...
Dius, per començar, Mosaic d'afirmació lingüística...
Sí, i... això va sortir per la tele.
Sí, L'impossible minut de silenci i tradició.
També va sortir per la tele. Uh-huh. Es va sentir...
Música i un idiota...
Sí. Sí.
Que crida sense respectar la dramatúrgia del silenci i en memòria de Josep Maria Fuster.
Això és una batalla espontània. És una batalla perduda que ja he fet i ha sortit en el llibre que vaig escriure.
Però l'idiota era una espontània.
L'idiota és una... Mira, fa un relativament poc hi va haver un minut de silenci a Manchester, em sembla, o a Liverpool, que jo vaig gairebé plorar. Si no se sentia ni una mosca, va durar un minut, els jugadors i el públic va estar on ha de ser. Aquí és impossible. Però ja, de fet, el tema del cant dels ocells ho inventa Núñez, perquè hi havia gent que aprofitava els minuts de silenci per insultar Núñez. i aleshores ell s'empesca la presència d'aquell violoncel·lista, amic seu, que em sembla que es deia Miquel Pujol, no em voldria equivocar, que era un molt bon violoncel·lista, per d'alguna manera, posar soroll i que no se senti tant els possibles greuges d'algun aixalabrat. Això ha anat degenerant. Hi ha un moment culminant d'això, que és el dia que es mor del Tito Vilanova, que es fa un minut de silenci, amb la idea de a veure si aquesta vegada... Hi ha un idiota, que no sé si és el mateix, que diu força, Tito. A veure, idiota. Tu pots estar-te tot el dia cridant força, Tito, fer tot el que tu vulguis en homenatge sentit a la mort de Tito Vilanova, menys el minut de silenci. Perquè el minut de silenci, el màxim respecte d'una col·lectivitat i d'un ritual ancestral és el silenci. Per això es diu minut de silenci. Llavors, si a més hi posem música, llavors això és una descripció de l'enèsima. Això passa cada setmana.
No, em pensava que era un fet excepcional.
No, és excepcional. Un idiota... Però, ho vaig veure, van retransmetre la televisió, vaig sentir, i efectivament allà estava l'idiota, que no sé, no vaig interpretar...
És que m'agrada com ho dius, idiota. Ho dius amb una cadència que m'agrada.
Sí, és un idiota. Podria ser un cretí, depèn del dia. Però aquest era un idiota.
M'agrada.
Clarament. I llavors segur que el tio que se'n torna a casa és molt satisfet, perquè jo els hi he dit alguna cosa. En el cas del Tito va ser escandalós i, bueno...
I aleshores seria millor suprimir el minut aquest de
silenci? No, podem fer el que fan a Manchester. Tenim una tara genètica que, com a catalans...
Però tu dius que és impossible, tu mateix dius...
No,
aquí és impossible
perquè som idiotes.
Per això t'ho dic, aleshores...
Però si el club intentés crear un ambient en què el tio que fa això no torna a casa, per exemple... Ah, no sé què li ha passat. No torna. I llavors truca la seva família. Escolta,
desapareix.
Ha anat allà al seient número 3. Doncs no el trobem. Si això fas córrer, doncs al final potser sí que algú decidirà establir un criteri de silenci. Jo no entenc que aquestes coses no es puguin fer, no ho entenc. També et diré que el fet que no ho entengui jo no té cap valor. Vull dir que...
Bueno, i aleshores, l'article... Perdoni, que vull... És que hi ha un altre paràgraf que vull comentar amb ell, que també ahir va abordar el Jordi Basté. Dius, a la mitja part, els tiets, o com collons es diguin, intenten que els espectadors ballin una mena de sardana indi que podran explicar als seus nets. Bé, anem a pams. Com s'ha de pronunciar el nom del grup? Doncs ahir que el Basté els va tenir, ells mateixos ho van explicar en una entrevista. Pren nota, Pàmies, perquè ens han explicat si esteu en tallets o tiets o com se'ls ha de dir.
Hem de posar el nom ja, Oriol.
Posem-hi un nou, com vols que li diguem això?
O els tiets o els de tallets? Aviam.
Jo crec que ja s'ha instaurat que som els tiets. Va. De fet, ahir caminàvem per Barcelona i la gent ja ens deia tiets. Llavors, ja està, som els tiets.
T'ha quedat clar ja, aclarit,
sí, però si vas a la web, posa de tiets. I jo, a veure, no, això és una...
El Basté va fer la pregunta per tu,
Sí, però és una insolència induïda de dir, bueno, a veure, jo he sentit només a RAC1 700 entrevistes amb els de tiets. Tothom, ja he preguntat, com es diu, de tiets o els tiets? Tothom. I les respostes també són ambigües. Mai, bueno, depèn, si vols, tu mateix. Home, llavors... Quan estava escrivint-ho, vaig entrar a la web i vaig veure dos o tres, un amb Y, un sense, un que posava de, un que posava els... I vaig dir, saps què? Com que has d'acabar l'article, però com collons es diguin, perquè em va semblar que era un nom més fidel a la realitat, perquè a més recordava totes les entrevistes de RAC1 amb aquest grup, que a més té molt èxit i que funciona molt bé. I fixa que la resposta d'ell és, som els tiets... Perquè la gent pel carrer ens diu els tiets. Vam haver-ho pensat abans. És a dir, si tu et dius d'una manera, i has decidit posar-hi una Y...
De tiets.
Ara. Però, jo havia entès que era o de tiets o els tiets.
O els tiets,
que podies dir-ho de les dues maneres. Que també hi ha molta gent que es diu de dues maneres, No em sembla malament, però que s'estableixi, no?
Bueno, per ara fixa't que ara et diuen que es diuen els tiets, però el nom
no,
és...
No, li han dit el Basté. Però d'aquí una setmana igual ha tornat a canviar. Per tant, jo vaig posar això, ja et dic, amb un esperit no candi.
I aquesta cançó, el Coti per Coti...
Això ja no, no, ja
no,
no,
no, no, anava a dir que tu veus el Camp Nou...
Jo veig una sardana indi, que van intentar-ho, van mostrar unes imatges...
Tu veus el Camp Nou...
No va quallar del tot, perquè també va ser molt precipitat, això va organitzar Òmnium a l'últim moment, i per tant, jo crec que té molt valor el que van fer. I a més, presentar-se allà...
Però tu si haguessis anat a l'estadi...
Que... Jo a l'estadi ja no hi vaig.
No, però
perquè hi ha l'speaker.
Sí, però jo pensava que...
Jo mentre hi hagi l'speaker, m'estic a casa i ja està, perquè si el fessin al final, jo me'n podria anar abans i ja hauria vist el partit. El problema és que aquest home comença 1:10 abans del partit, que és l'estona que jo més disfrutava al Camp Nou.
Clar, ja veure l'escalfament...
Fa 15 anys, que és...
Home, si m'hi vas portar, home, i tant.
Llavors, l'speaker, llavors et fiques a dins, busques masmorres per amagar-te i no sentir-lo, però no és el mateix. Llavors vaig pensar, mira, pam, ja has disfrutat molt en aquest camp, tu has passat molt bé.
Escolta. Però, o sigui, el fet que no tornis és
el
per l'speaker.
El fet fundacional és l'speaker. Si jo l'speaker crec que és una aberració. I, a més, imita tot l'espectacle aquest de la NBA i dels americans. I de la càmera dels petons, que un dia d'aquests la posaran. Totes aquestes coses, jo no hi connecto. Jo sóc més de lo que era abans, de bona tarda, dels puros. Anaves allà, parlaves, explicaves d'on vens, d'on vas, i m'ho passava molt bé, veia els entrenaments, l'escalfament.
Els interessa. A veure qui posarà avui.
A mi m'agradava molt l'escalfament. El meu pare sempre arribava mitja hora, tres quarts abans, perquè volíem veure la sortida de l'equip.
Els anys d'escalfament amb l'speaker anava amb uns taps. Llavors posava els taps i veia l'escalfament Alves-Messi.
Sí.
Era brutal, brutal. Allò valia tot el partit que hi vingués després. I jo amb uns taps me'ls posava i anava sentint... De lluny, i mira, encara ho suportava, però després vaig dir, què fots aquí amb uns taps a 60 anys patint per tonteries? I aleshores vaig dir, mira, saps què? No passa res. Has de saber quan tu sobres. Sí, hi ha un llibre de l'Aima Monsó preciós que es diu Papa, anem-nos-en, que aquí no ens volen. Doncs és això. Hi ha un moment que tu dius, a veure, si no em volen ja me'n vaig, ja està. No passa res, cedeixo el meu seient. Que no és meu, vull dir que...
I a Montjuïc t'animes a anar-hi, vull que...
El primer que faran és posar l'speaker, perquè a més ja han avisat de que has d'anar a passar-hi tot el dia, amb la qual cosa el tio començava a rajar a les 12 del migdia.
Hi haurà entreteniment, és veritat?
Bueno, hi haurà entreteniment per...
Entreteniment?
Sí, per això ho han dit.
Tu vas a missa, no? Imagina't, vas a missa. Llavors hi ha un tio dues hores abans donant-te pel sac i dius, escolta, que ha vingut a missa, no? Ja, l'entreteniment és la missa. O sigui, jo ja estableixo el ritual, la litúrgia, participo d'una fe i d'unes conviccions, i ja m'adapto. No, jo ara et divertiré, i un mim a darrere teu, i ara tira un penalti, i ara posa't una samarreta de no sé quants milers d'euros. Home, no vull fer tot això. Però ja és un problema meu.
No, escolta, ja veig que tu, escolta, has pres aquesta decisió.
Té un èxit fabulós.
A l'speaker.
A l'speaker, la gent l'agrada, agrada molt, la gent crida, i escolta, endavant. I després, quan fotin un minut de silenci, hi hagi un bon idiota que pugui cridar alguna frase absolutament innecessària, que passarà la història de les nulitats i de les coses banals que has dit. Perquè tu diguessis, hòstia, ha deixat anar un missatge...
Que
calandi, no? No, és una cretinitat màxima.
Sí. Va, escolta, Susan Sarandon corre per Barcelona...
Això m'han dit?
Sí. Tu no l'has vist, no?
Home, l'he vist per la tele.
No, que no haguessis anat, com que tu tens el bonus del Verdi, que hi va anar pel Verdi...
Sí,
que no,
però els dies en què hi ha el Barcelona Fest Films, perquè, clar, no fos cas que no diguéssim les coses en un idioma propi...
Com has dit, això?
Barcelona Fest Films, no? O Film Fest.
Film Fest.
Film Fest.
Barcelona Film Fest. El que fan és el Verdi, el posen unes catifes vermelles i tot un pollastre, que a més està molt bé que ho facin, perquè ja que s'hi posen, i llavors tot aquell edifici ja queda dedicat al Barcelona Film Fest. I, per sort, els yonquis del Verdi tenim el Torrijos, a darrere, allà no hi ha Film Fest. Llavors allà podem continuar el nostre consum habitual de mandanga. I això està molt bé, perquè és... Està superben pensat. i tot el tema Sarandon i Filmfest sí, estava però... a la part de davant.
Clar, com,
dic que... Jo he anat a darrere.
Ja, no, però que no haguessis vist ahir la Sarandon que va anar...
I, no, ja vaig al matí.
Ja. Bueno, perquè clar, has anat a veure una que la protagonitza la Susan Sarandon, que jo pensava que projectaria la, aquesta.
No.
Però no, van projectar Thelma i Lluís.
És que aquesta justeja molt.
Clar, ara hi entraré. Clar, jo pensava que projectaven aquesta, però no, van projectar la Thelma i Lluís.
Van fer una havia, cosa molt, molt, havia un molt intel·ligent, que és, aprofitant que feia no sé quants anys... Que
32.
Això mateix.
Tampoc és tampoc, un número raó.
Però, bueno, aprofitant això, van donar-li la importància i van fer un col·loqui després amb ella. Clar, si tens aquest... Si tu tens una oferta com aquesta, que tens l'artista, l'estrella, amb l'oportunitat de parlar d'una pel·lícula tan important que tothom ha vist. Si haguéssim fet el debat sobre la que ha estrenat, haurien anat jo i els dos que érem al cine, perquè no l'ha vist ningú. En canvi, l'altra és una pel·lícula important a molts nivells, social, polític, etc.
Que ella no s'ho pensava, quan ho ha explicat, no, que ella ho va rodar... Sovint, i que no...
És com Casablanca, estaven tots borratxos, anaven canviant el guió cada 10 minuts, no sabien el que es feien i els hi va quedar una pel·lícula memorable.
Sí, sí, ella diu que no era consell. Bueno, aleshores, per clar, jo la vaig veure al cinema, a l'Aribau, baixant pel carrer d'Aribau, vaig dir que ella, aquesta pel·lícula, escolta, Richard Gere, Susan Sarandon i Diane Keaton, dic això... Això és... Mel. Això és mel. I abans d'anar-la a veure aquest cap de setmana, perquè aquest darrer no he pogut, clar, dic, necessito unes impressions de Sergi Pàmies al voltant de tres...
Es diu si quiero o no.
Ah, perdó.
Si quiero,
com un casament. Ara, si quiero o no.
O no. Doncs va. Mira, agafant la teva metàfora de la mel, és com si tu haguessis llogat un Airbnb enmig dels Montnegros per passar-hi dos dies... I l'única alimentació que hi hagués en la casa aquesta, a part d'unes quantes teranyines, fos un pot de mel en què la data de caducitat ha quedat esborrada i no saps si està en perfecte estat o no. Però tu, com que ets els Monegros, has anat fins allà, té pinta de que es fotrà a ploure d'un moment a l'altre, dius, mira, saps què? Per lo que me queda en el convento i... fas un gest temerari, perquè la nostra vida ja saps que és molt vulgar i grisa, i de tant en tant de fer algun gest temerari, com menjar un iogurt en mal estat, o provar un pot de mel que no sabem què ens depararà. Llavors, quan l'inclines perquè caigui la mel, notes que la gravetat no afecta a l'estructura del contingut, però que si el colpeges com si fos un pot de ketchup, problema no resol. On n'hi hagi gent adulta amb estudis universitaris colpejant violentament pots de...
De vidre.
De vidre.
Perquè, clar, ara hi ha la tendència del plàstic...
Fent veure que no s'estan posant nerviosos.
Això és molt important.
Quan les seves ganes de matar algú... Jo estic convençut que part dels tirotejos que hi ha als Estats Units els deuen els pots de... Sí? Quan resolguin això, quina, hi haurà la meitat de matances.
Quina vinculació li trobes?
Home, l'exasperació. Hi ha un moment que dius... No volen que em foti el
El ketchup.
Vaig agafar un Kalashnikov i començo a disparar. Això d'una banda. Tornem a la Mel i a la pel·lícula.
Era una dada important, el pot de ketchup era important.
Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que l'han fet clarament. És com una cooperativa. Han dit gent gran que ja no els ofereixen papers. Tenen un guió que no està mal. Perquè no està mal. El guió seria una mena del padre de la nòvia, una mica de vodevil... Els diàlegs són acceptables, però, clar, la motivació és, escolta, ens fem alguna cosa.
Vols dir que Diane Keaton, Richard Gere...
I Sarandon i el William H. Sí. Es truquen, com dient, tenen un grup de WhatsApp, escolta, i això.
Què fem, no?
Quan us va bé, són 6 setmanes de rodatge, deixeu-me un 4, com dient, hem d'estalviar, i a més ho passarem bé, i perquè... són gent collonuda i amb una història, hòstia, imagina't, no?, quin planter.
O sigui, per això t'ho dic, escolta.
Perquè vegis com està el cine. I aleshores aquesta gent ha fet una pel·lícula. Jo només per això crec que s'hi ha d'anar. Reconeixement a la memòria. Sí. I al final la mel aquella acaba caient. Potser triga 2 dies, però acaba caient. I tu dius, mira, pues, tampoc ha estat tan malament, perquè durant els 2 dies...
La vaig veure, però vaig pensar... no sé per què em vaig tenir...
No és bona, Toni. Però l'actitud...
S'ha d'anar-la.
És per respecte fer veure que no és dolenta. Bueno, pues ja...
Aquesta és l'actitud.
Yeah. Sí, quan tu vas allà, dius...
Aquesta mel... Que, per cert, no ens diuen els oients que la mel no caduca mai. Aquest és un comentari que ens fa el Sergi.
Ja
i el Gerard...
Ja els portaré unes mostres.
El Gerard ens diu que hi ha la solució pel ketchup, que és el pot amb dues tapes, que ja s'ha creat aquesta solució. Un pot que té una tapa baix...
Jo crec que hi hauria d'haver un planeta que fos regit per la gent que escolta RAC1 i que sempre té el comentari, És a dir, tu pots triar el planeta on es fa RAC1 i on es fa el versió... que és un planeta imperfecte, ple de boques, que anem parlant per la ràdio sense tenir ni puta idea de res. Llavors, un planeta alternatiu, com el gat de Schrödinger, que hi hagués 12 o 13 tios que estan en un ordinador permanentment dient, ai, ha dit que la mel caduca. I aleshores, immediatament, vinguessin uns extraterrestres fills de puta, amb penyals, amb bolquers enormes, uns bolquers amb punxes, i t'encolessin damunt d'una taula. De manera que tu, mentre t'estan enculant un extraterrestre amb bolquers, anessis preguntant-me, què he fet tan greu? Llavors ell t'anés repetint, has dit que la mel caduca? Aquesta seria la impressió que tinc, eh?
Però és una impressió. És una impressió.
Llavors, aquest planeta, de tant en tant, podríem organitzar, des del RAC1 imperfecte que va a Montserrat a fer el paperina, unes excursions. O sigui, des d'on es fa RAC1? Des del planeta perfecte. Llavors, en aquest planeta seria un rebut per aquests... No són gaires, tampoc. Tu tens el contacte. Tu series la que ens hauria de traduir el seu idioma.
No anem a fer el paper.
No, de la mel hem rebut dos o tres mails, dos o tres missatges. La mel no caduca. Bueno, clar, ells no saben que un altre gent també ho ha dit.
Clar, però,
ho han dit tres persones, això.
A veure, Cailà, en quin context estem? Estem en un congrés de científics sobre mel? O sigui, estem en un espai d'entreteniment i creativitat. Sí. Se suposa que jo estic improvisant, estic intentant parlar d'una pel·lícula a través d'una metàfora
de
la mel,
que
l'he agafat al vol del Toni.
Hòstia, jo l'he tret
del... Hòstia, una mica de... A la vida. Aquesta gent, quan està ja al coit... Pot dir, aquesta inclinació que estem tenint en aquest acte sexual no és equilàter. No és equilàter, però ens ho estem passant bé? Estem creant un moment de ràdio?
No anem a fer el paper.
O estem fent una tesi sobre la caducació de la mel? Pregunto.
En Montserrat no s'hi va fer el paperina.
Bueno, anem amb una altra estrena, que aquesta potser... t'ha generat millors inputs, que seria Los Tres Mosqueteros, d'Artagnan. Aquesta sí, no?
No soc objectiu.
A mi m'agraden molt sempre aquestes. Sí.
No soc objectiu. Jo, de petit, als 4 anys, els meus pares, la meva mare, bàsicament, que el meu pare estava fent la revolució, la meva mare em va regalar un disc, que era Els Tres Mosqueters, en conte.
Sí.
Llavors,
sí, sí, home, sentia... sí.
Sí, home. Dos points, un por tous. Exacte. I jo vaig enganxar-me a la droga aquesta.
Jo també, era fan.
Totes les versions, totes les pel·lícules...
Que sempre era millor d'Artagnan que els altres,
Sí. Però d'això va variar. Després va haver l'època de moda en què el d'Artagnan... És a dir, hi ha hagut tantes versions.
Jo a l'època que em vaig enganxar, hi havia el d'Artagnan, que era el crac, i després hi havia l'equip dels Tres Mosqueters.
Jo t'he de dir...
Eren els oficials i l'altre era... el que era, marcava, saps, les
diferents. Durant dos anys vaig estar molt preocupat i li vaig preguntar finalment al meu germà, perquè jo estava a punt d'entrar en el planeta dels perfectes, perquè, si eren quatre, li deien els tres.
Clar.
Això, però
t'ho va explicar...
Era un nen de 6 anys. I el meu germà no em va donar resposta.
Sí,
i em va dir, ja ho descobriràs.
Bueno, perquè els tres són els que són mosqueters.
És que està al planeta perfecte.
El senyor Dente, el que t'explica que la pasta s'ha de fer al Dente. S'ha de fer la pasta, al Dente.
El d'Artagnan no és mosquetero.
No.
El fan més tard.
Molt bé, senyor Marcelí.
El fan més tard.
Només et dic que s'ha creat un hashtag, que és la mel no caduca.
En el planeta,
La mel no caduca. En el planeta.
Mentre estan a la vida, hi ha tot de gent que li sua la polla tot això i que va pel món tranquil·lament.
Sí, sí. I posant-se mel...
Ep, I podríem organitzar, si volguéssim, que no ho farem, eh? Que no ho farem. Podríem organitzar un autocar ple de gent venint a RAC1 amb pots de mel caducada i podrida. Això es podria fer tranquil·lament. Però, clar, com que la mel no caduca, segur que ho negarien.
Bueno,
hi ha un negacionisme de la mel caduca.
Sí, sí.
No, no, jo, estic, no, no, jo que bueno, conec la mel li dic que caduca.
Home...
I tant, senyor Salí. I tant, sí que
duca. I perdoni, hi ha un moment que
es solidifica...
Sí, i aleshores l'has de tornar a posar al bany, Maria, i a vegades que hi ha això.
Però llavors ja no és bona, ja no és mel, sucre, allò.
Bueno, podem tornar als mosqueteros, que m'interessa?
Los mosqueteros, aquesta és una versió que s'ha dividit, té un únic defecte, que és que no t'ho donen tot. Això són dues pel·lícules, la pròxima s'estrenarà al novembre. De manera que aquest és una mica coitus interruptus. Molt bona adaptació, hi han gastat molts calés. És l'adaptació dels francesos, perquè ells estaven molt indignats de que només fessin
a
Hollywood. Sí. I aleshores han fet la seva, i l'han fet, una de les seves, perquè en tenien diverses. I la veritat és que és esplèndida, a mi m'encanta. Però sí que t'he de dir, i tinc entès que la pròxima, la segona pel·lícula, anirà molt de la Milady, que és el personatge aquell. De manera que no descarto una lectura feminista...
De la Milady. D'Artagnan i... Bueno, dels tres mosqueteros.
La traïdora, la perversa...
I ara, ara la faran bona?
No, bona no, però et donaran una explicació de per què és així.
Ja. Bueno, doncs, per tant, aquesta...
Bona pel·lícula. Vale. Ara, que ningú em digui... Pues jo recordava més llarga la història, o diferent. No, és que falta la meitat.
Ara potser hi haurà analistes que parlaran de l'espasa, que no... De com
no, està bé. A mi em va agradar. A mi em va semblar una pel·lícula magnífica. Vaja, sense... dels tres mosqueters, eh? No, que ningú esperi...
Bueno, ara anem amb una que aquesta s'ha plantejat a casa, tot i que no hi hem anat, que és Una bonita mañana. Una pel·lícula...
Doncs no està malament per matrimoni madur.
Aquí...
No està malament,
bueno,
aquesta.
Doncs aquesta.
És una pel·lícula aparentment...
Millor pel que em dius que Si quiero o no.
És una altra cosa.
Bueno, és que me l'has pintat d'una manera que...
Jo crec que si et fot un parell de whiskies i vas amb un esperit d'homenatjar les grans figures de Hollywood, el Si quiero... Mira.
Va.
Aquesta de La bonita mañana és una bona pel·lícula. Bueno. Una bona pel·lícula d'Ari Assaig. El nom de la directora ja és gairebé perquè te'l passis per la boca. Mia Hansen-Løf. Clar, requereix... Has de fer una mica de gimnàsia mental. I és una pel·lícula sobre una noia de l'edat ja... que ja no té 20 anys, però que tampoc en té 40, que ha d'afrontar com el seu pare comença a tenir un estadi de demència i la relació que ella manté amb un pàjaro que figura que és molt seductor i molt encantador, però que no s'aclareix, i que tant vol estar amb la seva dona, i ara em separo, i ara no em separo, i no sé què tinc, i ara vull tornar, perquè, clar, si torno, ja tomàquet.
Ja l'he vist, aquesta.
Pel·lícula, a mi em va agradar molt. També et diré que costa de recomanar, perquè és una mica com la vida mateixa. Té molts...
Vols dir que entres al cinema, veus la pel·lícula, surts i empates.
Sí, empates, o... Saps? Jo crec que hi ha un punt de vista i una... Aquelles pel·lícules que feia el Romer, com si, que eren molt joves els protagonistes, com si s'haguessin fet grans. Pel·lícula francesa típica, París, tot el que
trobes. Això està bé, això
alguna
està bé.
Alguna jardina, alguna escena d'aquestes amb una terrassa... bueno, és una pel·lícula que a mi m'agrada, és una directora que m'agrada molt, però té... Perquè t'agradi tant com a mi... Has de tenir un plus d'esnobisme, que ja hem quedat que en aquesta última fase de la meva vida estic tirant a ser una mica més esnob del que em convindria. Però sí, és una excel·lent pel·lícula.
Ens han convidat al poble de la Mel, que és el Perelló. Diuen que la llàstima és que la fira va ser aquest passat cap de setmana, però que quan vulguem,
ara ho hem perdut,
que estem convidats al Perelló.
Si caduca o no?
Perquè no, o sigui, que no caduca, no caduca.
Que no caduca.
La ment no caduca és el hashtag, eh?
Tot i que el senyor Virgili ha dit que sí que caduca, eh? Que vostè va contracorrent, eh?
Que dura molt, però...
Bueno, anem amb una que es diu Xampany, cinema francès. Veig que ha arribat un
contenidor. Sí, ha arribat un contenidor. Aquesta és la típica pel·lícula de...
Un comiat de solter, no?
Comiat de solter, parelles, una mica amigos de Peter, i es retroben...
Però aquesta és boníssima, aquesta.
Sí, normalment són molt bones, aquestes pel·lícules. Aquesta és un bardot. Què té de bo? Que es passa tot el xampany?
El retrobament, ja ens parlen del passat...
Sí, i les vinyes, i tot el que vulguis. Però està feta per algú que no té ni puta idea de cinema i que es va fotent la pitja un lío. Total, que el que havia de ser una pel·lícula té algun moment, que sí, bueno, els actors, sí... Has d'anar tota l'estona... Saps com quan vas amb un nen petit pel carrer que et va donant pel sac? Que pares, i ara cap enrere... I sisplau, doncs és una pel·lícula que no acaba d'avançar tot el que hauria d'avançar. Per tant, decepció, eh? Estem parlant d'una targeta vermella... No, targeta groga. Targeta groga, de dir, home, esteu a Xampany, esteu a la regió... Ja,
sí,
els actors són bons.
He vist el tràiler, sí, ja. Escolta. Collons. Que es noti, no?
Que es noti. No s'acaba de notar. A mi em va decebre. Així és com la Bonita Mañana em va semblar... densa però profunda, aquesta vol ser un vodevil i sobretot que és un gènere que hi ha moltes pel·lícules molt bones, que és el retrobament dels amics i tot això.
I a les vinyes, que això encara...
Sí, això seria el millor, el tema vinícola. Va, mira, doncs. I veus que van obrir unes ampolles de xampany i dius, hòstia, si no tingués diabetis.
Clar. Bueno, però després... Però després ho pots compensar? Compensar amb la insulina, t'ho dic, perquè... Això ho he viscut de prop...
Ai, i amb l'heroïna no vegis. Si quan surts et fots dos picos d'heroïna i quedes tombat al terra una setmana.
Jo ho he vist a casa i especialistes en la matèria, eh? O sigui, entraven en carretilles les peces que porten...
Tu, que hi ha un Pablo Escobar d'insulina.
El que calgués, magdalenes, tal, i després això, sempre l'explicació era la mateixa. Però si ho penses amb insulina, i no hi ha problema. Saps?
En fi, perquè... jo intento ser seriós.
Vale, molt bé, molt bé. Escolta, hi ha una pel·lícula que ha estat guardonada com a millor guió al Festival de Cannes, i ara veurem com està el nivell, que és Conspiración en el Cairo.
Pues no m'estrany, perquè el guió és molt bo. Sí? És una pel·lícula...
El Cairo es veu és d'aquestes pel·lícules que mira, diuen que està al Cairo i no han sortit del plató?
M'agradaria saber què opina un espectador egipci. Perquè per nosaltres és una pel·lícula esplèndida perquè t'explica coses que no saps. És a dir, és... una intriga palaciega, com si fos del Lozano, del Vaticà, però en el món religiós islàmic. De manera que tens una aproximació documentada, tot i que és ficció, hi ha una història d'intriga, molt ben feta, els diàlegs són interessants, però clar, el que a tu t'està entrant és els paisatges, els diàlegs, els rituals, tot això, almenys jo ho ignoro per complet. La importància que té la religió, a més és crítica amb tota aquesta estructura religiosa. Per tant, pel·lícula magnífica, perquè en el cas de que t'avorreixi la intriga, et serveix de documental. I aleshores, que a mi no em va semblar una intriga tan menor, eh? A mi em sembla una bona pel·lícula, perquè té aquest component... O sigui, per la gent que li agrada anar... aquella botiga que hi ha a la Gran Via dels Viatges,
l'Altair, sí.
Doncs ideal pel públic de l'Altair. Perquè tens una aproximació molt ben feta de gent que en sap molt a una realitat que desconeixes, i sobretot amb la crítica frontal al tema religiós.
Va, algun apunt més de la Mel?
No, ja... S'ha frenat la Mel. La Mel s'ha frenat.
Fins aquí. Escolta, ho hem de deixar aquí perquè he d'anar... Tinc uns prospectes a comentar a nivell publicitari i com que abans hem tingut un problema tècnic que ara he de resoldre.
Cap problema.
Saps? S'ha fet gràcia. Ai, Sergi, gràcies per acompanyar-nos.
Salut.
Salut. Ara tornem. Fins ara.